Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
RAC+1 i Borges us ofereixen Respostes que alimenten amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
Qui més qui menys ha observat que amb el pas dels anys la pell comença a tenir menys to i que algunes zones del cos, com per exemple la part interna dels braços o de les cuixes, sembla que comencin a estar més influenciades per l'efecte de la gravetat. Això és la flacidesa. Tot i que forma part del procés normal de l'envelliment, és interessant saber quin paper hi juga la dieta. La pregunta és, per tant, avui, què cal menjar per prevenir la flacidesa? Una pregunta que ens ajudarà a respondre com cada 15 dies aquí al Respostes que alimenten la doctora Magda Carles. Quina bona pregunta la d'avui, Magda Carles.
Eh que sí? Eh que sí?
Què cal menjar per prevenir la flacidesa? A tots ens preocupa, no? Perquè al cap i a la fi, quan ens fem grans, tots passem per això en algun moment, no?
Sí. Mira, el tema... sempre et dic que l'envelliment comença des del principi i que la vida és un procés d'envelliment. Però, bueno, no siguem tan puristes, les temes flexidesa comencen a sortir a partir dels 40-45 anys.
Abans no.
A no ser que tinguis uns canvis de pes increïbles, que, per cert, els canvis de pes és una de les causes de la flexidesa.
El canvi brusc
de pes.
Els canvis
i continuats, no? Aquestes persones que varien tant d'un any a l'altre i que fan 10 quilos amunt, 10 quilos avall. Clar, lògicament, la pell, que és el nostre recobriment, doncs se'ns queda ressentida.
Se'ns ressenteix, no?
Evidentment,
no?
Evidentment.
I potser pots fer esport, pots anar al gimnàs, intentar treballar-ho, però, clar, si és molt recurrent, clar, al final deu ser complicat, no?
És una de les causes per les quals no s'ha de fer canvis de pes tan seguits i tan bruscos, no? Mm-hmm.
Doncs, si et sembla, anem a pams i expliquem, en primer lloc, una miqueta com funciona la pell, perquè la pell és un òrgan.
Sí, que és una cosa que a vegades la gent, quan dius òrgan, se li correix el cor, el fetge, els ronyons, però no, la pell també és un òrgan. La pell també és un òrgan i realment molt important. De fet, és els que pesa més de 4 quilos, i és que és aquesta espècie de recobriment fantàstic que tenim tots a tots els llocs del cos, perquè no hi ha un lloc que no hi hagi pell. Als llocs que hi ha orificis hi ha epiteli, però és un tipus de pell també. Vull dir que importantíssim. Si no, Esther, estaríem en contacte amb l'exterior.
Clar, per què serveix exactament aquest envoltori que tenim,
doncs,
aquesta
pell? Doncs el primer per aïllar-nos de l'exterior. Tu imagina't que hi ha fum i que no tinguéssim pell, i que aquest fum doncs es posés dintre el nostre cos, no? a tota la superfície. Seria fatal. Però és que a part ens dona també sensació de tacte. Nosaltres sabem, si jo estic tocant la taula, doncs la pell em dona informació, no?, de què és el que està passant, sí o no? Però és que a part d'això també regula la temperatura mitjançant la suor i la vasodilatació. Vull dir que la pell té el seu rotllo, eh?
Clar, a més està molt exposada a tot.
Clar,
el que és extern.
Evidentment, és el que ens fa relacionar amb l'exterior. És el límit entre el nostre interior i l'exterior, entre mitja la pell. Què passa quan la gent es crema i diuen té tant per cent de pell cremada? Per què a partir d'un tant per cent de cremats la gent ja no sobreviu? Doncs perquè aquest aïllament no el tenim i la vida és impossible. No? O sigui que la pell no és només un recobriment per mirar si hi ha arrugues o no, o si és maca o no, sinó que realment és vital. La pell és vital.
Sí, té una funció vital, no? Ens explicaves que el tema de la flacidesa doncs depèn sobretot d'aquests canvis bruscos de pes. Únicament d'això,
Magda? No, això és un motiu que es pot trobar a qualsevol edat, però clar, el motiu de la flacidesa és l'envelliment. És a dir, aquesta pell que està conformada per diverses capes i que té tot una composició, doncs amb el temps, com altres òrgans, doncs va perdent. I què és el que perd? Què és el que fa que la pell aquesta es vegi com més, amb menys to? Allò que dius, ai, no està tan fort això, sembla que sigui com, no? A veure, tu mires, per exemple, per darrere, posem-hi, no? Una noia de 20 anys, val? I una senyora de 50 o de 55, i la mires que tinguin el mateix pes, la mateixa alçada, i que les dues estiguin en forma. Per més iguales que estiguin, tu veuràs que la pell de la de 55 la veus diferent.
És el tret diferencial entre una i altra, eh?
És un dels trets diferencials. O sigui, la pell no té la mateixa, diguéssim, solvència quan ets més gran. Ja ho veus, no? La prova està que quan tu poses una cosa que t'apreta una mica, quan ets jove la pell queda llisa, i quan és més gran queda per sobre, encara que no hi hagi greix. És a dir, queda com més tou, no? Aquell recobriment es va tornant com més, menys textura.
Mm-hmm. Posaves l'exemple d'una dona de 20 anys i una dona de 50. El cas seria igual si parléssim d'homes?
Sí.
El tema de la flacidesa afecta igual homes que dones?
Evidentment que la pell d'un home de 50 anys tampoc és igual que el d'un senyor de 20, òbviament. El que passa és que els homes tenen l'avantatge que ja d'entrada tenen la pell com més gruixuda, ja per constitució, i tenen més massa muscular, que cosa que hem dit moltes vegades, no? La composició d'homes i dones és diferent, però l'envelliment és per tothom, òbviament, eh?
Per tant, és més normal veure flacidesa en dones que en homes.
És més manifest. És en general. Perquè si jo trobo un home que ha tingut canvis de pes i que ara està prim, ara, doncs, també ho veurem. Depèn, és molt de cada persona, això, eh?
Magda, parlant dels canvis de pes, quina diries tu que ha de ser la pèrdua de pes perquè no hi hagi, no aparegui aquesta flacidesa?
Mira, la pèrdua de pes, que encara que avui no parlem de pes, però sí que és veritat que és important que sigui poc a poc. Quan tu perds, que això ho hem dit moltes vegades, una pèrdua de pes saludable, encara que en sobri molts de quilos, ha de ser lenta. I ja sé que la gent perd molt la paciència amb això, però per molts motius té que ser una pèrdua que no vagi més enllà de mig quilo, un quilo a la setmana. Especialment si tens més de 50 anys, ets una dona, que el teu metabolisme ja té un recorregut, m'entens? Quins avantatges té això? Primera, doncs que la pell, entre altres coses, tindrà menys possibilitats de tindre flacidesa. No vol dir que sigui una garantia, però com que va més a poc, doncs hi ha menys possibilitats de que l'elastina i el col·làgen doncs se puguin adaptar a aquest canvi de volum, no? Però és que, a més, quan tu dones més temps per aprimar-te, el cap també és habituant a una forma diferent de menjar, a fer més exercici. Pensem que aprimar-se no és només fer una dieta, és moltes vegades fer un canvi d'estil de vida. I això necessita un temps.
I tant, sí, sí.
És un canvi quasi de filosofia de vida per moltes persones.
I tant, i tant. I a més, després també una de les coses que succeeix és que quan la gent perd el pes molt ràpidament, es produeix l'efecte rebot.
Exacte. Aquest és un altre dels inconvenients. Perquè si tu, amb un organisme, de fet, menjar poc no deixa de ser una agressió, menjar molt poc, me refereixo, quan tu estàs sotmetent aquell organisme a una alimentació insuficient, l'organisme s'espavila, perquè estem dissenyats per sobreviure, però, evidentment, baixa el metabolisme. Què vol dir això? Doncs que, per viure cada dia, l'organisme se les empesca perquè tu tinguis que gastar menys energia. Clar, diu, bueno, a mi no em donen menjar, doncs jo gastaré menys. Què passa quan tu tornes a l'alimentació més normalitzada? Aquell organisme ha quedat com enlentit i amb les calories normals fas una engreixada increïble. O sigui que, cuidado amb aprimar-se molt de pressa perquè té molts inconvenients. Entre ells, que la pell també és més fàcil que quedi doncs feta malbé.
Sí, sí, tocada, no? Aquesta és l'explicació de l'efecte rebot també d'alguna manera. I podem evitar-ho d'alguna manera, a través de la dieta, a través del menjar, evitar aquesta aparició de la flacidesa d'alguna manera?
Mira, jo penso que hi ha diversos pilars de la flacidesa, no? Primer és el fet de que això, de tenir un pes estable, el més estable possible, fer exercici, perquè no oblidem que hi ha flacidesa de la pell, però també hi ha flacidesa muscular. No oblidem que a partir dels 45-50 anys la musculatura tendeix a fer-se més petita. Clar, se sumen dues coses a partir dels 40. Si tendim a tenir menys musculatura i a sobre la pell que ho recobreix té menys to, què passa? Encara que estiguis bé de pes, allò tendeix a estar més arrugat i més flàccid, no? Per això a vegades veiem persones que realment estan primes, però com una mica penja les coses, no? Per tant, contra la flacidesa de la musculatura és l'exercici que podem fer. Amb la flacidesa de la pell és més complicat. Però, clar, és evident que si jo tinc una musculatura potent a sota, la pell estarà molt més llisa, no?
Per tant, positiu.
Per tant, la primera norma és tenir la musculatura a to, fer exercici. I una dieta, òbviament, té molt que veure-hi, perquè hem dit que la pell és un òrgan, no? Doncs, home, què necessita la pell per estar bé? El primer, una aportació d'aigua que sigui suficient, perquè no oblidem que l'aigua està, com hem dit moltes vegades, al nostre organisme, a les cèl·lules, a per tot. I el segon, una alimentació que sigui equilibrada. No?
Per tant, per començar aquest litre i mig, dos litres,
clar,
homes i dones d'aigua al dia, i pel que fa aliments, pel que fa
Mira,
àpats...
El que manté la textura de la pell, entre altres coses, són les proteïnes com el col·làgen i l'elastina. Per tant, és important que hi hagi un aport proteic suficient. Què és el que no li va bé a la pell? Doncs segurament aquestes dietes que poden ser que no tenen proteïnes o amb poques proteïnes, perquè, clar, els aminoàcids que fan el col·làgen i l'elastina són necessaris per fer, diguéssim, la pell, per fer la textura, perquè això funcioni. I no tenim dipòsit de proteïnes, més enllà de la musculatura.
Quines serien les proteïnes que més es convenen? De quins aliments, des de quins aliments ens arribarien?
A veure, els que són d'alta qualitat biològica, carn, peix, ous... i, evidentment, també llegums i cereals, per què no? Però carn, peix, ous. És a dir, un dels problemes, justament, de la gent que és molt vegana és la qualitat de la pell, quan les coses no es fan bé. O sigui que, clar, proteïnes necessitem, perquè ja et dic, perquè el col·làgen és una proteïna i l'elastina és una proteïna. I això té molt a veure amb la fermesa i la textura de la pell.
Hi ha aliments, Magda, o hi ha algun en concret que estimuli aquesta formació del col·làgen?
Sí. Hi ha els aliments, per exemple, rics en vitamina C. La vitamina C és un cofactor imprescindible per a la formació del col·làgen. Per tant, a part de tenir proteïnes, tenim que tenir un aport de vitamina C que estigui bé. Per tant, jo encara que mengi pit de pollastre a la planxa, si jo no tinc el meu aport de vitamina C amb les fruites i verdures, doncs irem malament. I recordem que la vitamina C, dius, està per tot. Sí, però que també és molt volàtil, eh? Recordem que una verdura bullida té poca vitamina C, que una sopa de verdures té poca vitamina C, que una fruita que hem tallat i que l'hem deixat en forma de macedònia a la nevera durant 2 dies, etc.
Ja gairebé no en té, no?
Etc. I recordem també que, en quant a la vitamina C, que és un tema apassionant, recordem també que si jo sóc una persona fumadora, que espero que n'hi hagi molt pocs les persones que ens escolten, o tinc molt d'estrès, necessito més vitamina C. O si tinc una malaltia crònica, també.
Digue'm aliments on trobarem la vitamina C en el seu millor estat. On en trobem més?
Doncs mira, sobretot les fruites. Les fruites perquè, clar, és un aliment que no tenim que bullir-lo, ni trossejar-lo, ni netejar-lo moltes vegades, sinó que pot ser una ingesta directa, no? Un kiwi té molta vitamina C, una papaia té vitamina C, una taronja té vitamina C, un llimon, etcètera. Però és que, Esther, un pebrot té vitamina C, que és una cosa que a vegades ens oblidem.
Més que la taronja.
Més que la taronja. O sigui, és curiós, eh? Un pebrot té vitamina C. Però és que si, per exemple, jo vaig amb compte i en vez de fer una patata bullida o fregida la faig al forn, també té vitamina C. A vegades. Però és interessant això, perquè realment, ja et dic, primera que molta gent es pensa que menja vitamina C perquè fa la sopa de verdures per la nit. I una sopa de verdures, una crema de verdures, d'aquesta vitamina en té poc perquè és una cosa triturada i cuita. No? I la temperatura i l'oxigen, doncs allò fa que tinguem poca vitamina. Però és que, repeteixo, l'estrès, el dormir poc, el que tinguem alguna malaltia base, etc, fa que necessitem molta més vitamina C. Mm-hmm. Per tant, és important per la formació del col·làgen i per la textura de la pell.
Mm-hmm. Parlant de la formació del col·làgen, tu ets partidària dels suplements de col·làgen?
Mira, els suplements de col·làgen, aquí tindríem que fer un podcast nou, perquè trobarem un munt d'estudis que diuen que no s'han trobat realment efectes diferencials notables entre persones que prenen suplements i persones que no en prenen, en canvi n'hi ha d'altres que sí que diuen que realment té el seu efecte. Val? Què diria, què faria jo? Home, jo m'ho prendria. Per què? Perquè, mira, si hi ha estudis que ens diuen que sí, i en tot cas la flacidesa és un procés que és inevitable, doncs per què no provar-ho, no? Almenys ho provem. Com que és una cosa que, a més, si no es fa servir, si no té utilitat, no ens perjudica, perquè són aminoàcids i a vegades van amb magnesi, doncs provar-ho. Ara, no ens pensem que perquè prenem un suplement serà la panacea, eh? Uh-huh. Perquè no ho serà.
I d'aliments que haguem d'evitar? Hi hauria una llista negra, una llista d'aliments que hauríem de
Mira,
suprimir?
Jo, fa molt malbé tot el que és temes pell, l'alcohol. Les begudes alcohòliques. Això sí que tots els processos... Saps què passa? La pell té una capa còrnia que es va regenerant i té tot un metabolisme que és molt interessant, no? Amb l'edat, la regeneració de la pell cada vegada és més lenta. Si tu t'hi fixes, quan et fas una ferida quan tens 12 anys, al cap de 2 hores no veus ferida. Quan en tens 40, a l'endemà encara la tens. I quan tens 60 ja és patètic. Bueno, doncs
sí,
és això.
Ja és de per vida.
Sí, sí, exacte. Llavors, doncs, home, l'alcohol dificulta moltes aquestes coses perquè intervé en el metabolisme, etc. Per tant, tot el que siguin alcohols, massa greix saturat, coses que en el nostre metabolisme el bloquegin, com automedicar-se, per exemple, com dormir poc. El dormir, per exemple, que mai en parlem, però el dormir és un tema que s'ha vist que influeix en la qualitat de tot l'organisme, en totes les seves funcions. Fixa't, si l'hora de dormir serveix per regenerar neurotransmissors, cèl·lules i tal, què passa quan només dorms 6 hores o 5?
Sí, sí, a casa meva sempre...
On queda, diguéssim, les hores perquè el teu cos es torni... És com una bateria de mòbil.
Sí, sí.
Si tu no el poses a carregar, quan vols funcionar l'endemà?
Impossible, impossible. A casa meva sempre ho deien, no?, que el dormir era com el menjar, igual.
Doncs estic bastant d'acord.
Al mateix nivell.
Estic bastant d'acord. Mira, s'està veient que inclús persones que no dormen tenen més malalties, tenen més malaltia mental, són més propenses a baixades de l'immunitat, a més infeccions. És important dormir, eh? Això durant molts anys s'ha banalitzat, no? Perquè estem en aquesta cultura de quan més productivitat millor, doncs sembla que la persona que dormi poc i treballi molt, que bé. No, no, no. És que dormir, fer exercici, menjar, és importantíssim. I et diria més, quan més gran, més important. Uh-huh. Més important, perquè és veritat que de gran necessites menys, però necessites. Perquè si tot el cos ja va més a mig gas, si tens menys absorció de nutrients, si tens menys tendència que tot, ets una carcassa ja més tirant de l'antiguitat, doncs...
Història, sí, ja fas història.
És normal que necessitis més repòs, no? I és una cosa que les persones jo crec que es tindrien que tenir en compte, però d'una forma simpàtica. Quan més gran et vas fent, més et tens que cuidar. Mm-hmm. Això és així.
Escolta'm, Magda, un dubte que tinc. Què passa amb les persones veganes, no?
Sí.
Si som vegans, tenim més tendència a tenir aquesta pell flàcida, aquesta flacidesa?
Home, si és un vegà que no posa suficient dosi de proteïnes, és a dir, diguéssim que no combina bé les proteïnes vegetals, que no pren els seus suplements, doncs és molt possible que tingui més flacidesa. Clar que sí, clar que sí. No, no, és que, a més, és que el col·làgen i l'elastina és que són proteïnes, és que està claríssim, vull dir, aleshores, i repeteixo, no tenim dipòsit de proteïnes. Mm-hmm. Com podem, és a dir, jo puc estar un dia sense glucosa que jo prengui cap carbohidrat i el cos va als greixos i obté un carbohidrat. Però és que les proteïnes ara hi ha un moment, o sigui, no tenim
quan
dipòsit.
Quan s'acaben,
exacte, exacte.
I què passa amb la irradiació solar?
Ah, doncs mira, parlem-ne. És una de les causes més importants de l'envelliment cutani. I segons els dermatòlegs, també contribueixen a la flacidesa.
Sí?
Sí, perquè clar, vull dir, radiació solar amb desmesura i amb pells poc preparades i sense protecció. Doncs perquè ho fa malbé, perquè els rajos del sol fan malbé la pell quan hi estàs molta estona sense protecció i tens un fototipus que és sensible. Ja ho diem, el sol poc, ho hem dit moltes vegades, això, Esther. El sol, poquet. Mm-hmm. És necessari, però amb poca dosi.
I aquestes cremes que se'ns publiciten contra la flacidesa, tu quina opinió en tens al respecte?
A veure, jo
són efectives
o no? A veure, jo crec que són cremes que nodreixen a nivell d'epidermis, perquè pensem que aquestes cremes tenen una penetració molt, molt petita. Per tant, sí que és veritat que milloraran l'aspecte, guardaran més la pell, l'aigua de la pell, és a dir, protegeixen. Ara, tenen efecte sobre l'elastina i el col·làgen? Realment, jo em penso que no. Realment, jo em penso que no. Perquè, repeteixo, de què depèn la fermesa de la pell? Del funcionament i quantitat de col·làgen i elastina que tinguem a dintre. I, per tant, una crema no té aquest efecte, de moment, no?
Ara ja hem sortit de l'apartat nutricional, ja no estem parlant d'aliments, però no em vull deixar un últim tema, que són aquests tractaments com l'Indiva o aquesta aparatologia. A tu què et semblen?
Hi ha coses que tenen el seu efecte, òbviament, perquè si estem parlant de que la pell és un òrgan amb tota la seva vascularització, amb tot el seu funcionament, doncs si un d'aquests aparells el que fa és estimular la circulació o senzillament fa un estímul que provoqui que hi hagi més col·làgen, doncs per què no? Depèn de l'aparell, depèn de l'aparell. Però sí que és veritat que hi ha una sèrie de, diguéssim, de tractaments que poden millorar-ho. Uh-huh. Ara, desenganyem-nos, amb l'edat la cosa va menys.
Tot es complica, oi que sí?
Sí,
sí. I escolta'm, ara ja tornant-sí al nostre tema, que és el tema de la nutrició i parlant d'aquests capricis saludables que estem fent la llista durant aquesta quarta temporada. Algun plat saludable antiflacidesa existiria?
Mira, jo te'n diré un que és molt que a mi m'agrada molt i que jo penso que realment va molt bé perquè són proteïnes i és vitamina C en el mateix caprici. A mi m'encanta el que és un rotllet de pernil de gla amb pinya.
Oh!
Perquè, a part de que és boníssim, doncs té proteïnes d'alta qualitat i té la vitamina C de la pinya. I la combinació és divina, eh? Divina.
Doncs vinga, anotem a l'agenda i a preparar-lo.
Respostes que alimenten, amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
I els últims minuts d'aquest 75è podcast de Respostes que alimenten, doncs el dediquem a fer un resum sobre el tema que ens ha ocupat, que és aquesta relació entre la nostra alimentació i l'aparició de la flacidesa de la pell. Quin diries, Magda?
Mira, jo per fer una mica de decàleg, no sé si arribarem a 10 sobre com evitar la flacidesa, doncs mira, primer, evitar els canvis de pes bruscos, evitar les dietes desequilibrades, dormir, alcohol a nivell zero, que hi hagi un aport a la teva dieta suficient de proteïnes, és molt important, i un aport suficient de vitamina C. Amb això ja, ja tenim coses per fer.
Hem dit 5 coses que sí. Jo crec que són les coses bàsiques. Per tant, és interessant saber-ho per cuidar-nos, per cuidar a través de la nostra alimentació doncs, també la nostra pell, que com ens ha explicat avui la Magda, doncs és un òrgan molt, molt,
és molt important. És molt important.
Magda, hem acabat aquest 75è podcast, però ja el proper serà el 76, per tant, anem pensant
temes. Això és imparable. Sí. Això és imparable, cert. Jo tinc un aliment reservat per d'aquí 15 dies.
Sí?
Sí, però és sorpresa.
És sorpresa. Doncs vinga, ens esperem 15 dies i tornem parlant d'aliments que ens convenen a la nostra dieta. Que vagi molt bé.
Adéu-siau.
Adéu.
RAC més 1 i Borges us han ofert Respostes que alimenten amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
Cuidar-se és el més important. A Borges sempre et portem els productes més naturals perquè cuidem la terra que ens els ofereix i els elaborem de la manera més sostenible possible, com la nova ampolla d'oli feta amb plàstic reciclat. Borges. Que bo que és.